I potser per obrir foc, no? Jo ara estava pensant, quan, arran de les dues intervencions, i també les del matí i les del llarg del dia, sobretot en un context en el qual estem en plena revisió dels nostres plans, dels nostres estudis, d'aquesta constant mirada cap a noves vies per formar a vosaltres, estudiants, la importància de l'adquisició també d'un coneixement humanístic, perquè ampli i amb molt de fons, perquè justament si uns d'aquests aspectes m'han fet pensar, ja des de amb el personatge que ha començat el Gerardo mateix, esmentant-lo, no? Gairebé sembla com si tots acabem sent fills d'ell, sense que hi hagi cap hereu per això, que és Avi Warburg, no? En algun punt està en l'origen de tot plegat. Però estava pensant en la solidesa intel·lectual de molts d'aquests grans historiadors, amb una formació coral, heterogènia, en molts camps, que justament són, crec, els que permeten que es pugui mirar aquesta història de l'art des de tantes portes diferents, no? I de tantes aproximacions diferents. A mi em sembla que això és un aspecte fonamental de com ens acostem a aquestes noves mirades sobre la història de l'art, és a dir, no perdre de vista aquesta necessitat d'un coneixement sòlid, no? I que potser és una de les tasques que a nosaltres ens pertoca, doncs, a fer. Bé, només volia fer aquesta primera reflexió prèvia. No sé si teniu alguna cosa a dir o a portar o a preguntar-los amb ells. Si voleu afegir alguna cosa.
Bé, jo res, simplement, clar, hi ha temes que he apuntat, que, clar, sovint també una qüestió que ens plantegem, els que ens dediquem a aquesta professió, és si aquestes innovacions que ens poden interessar molt a nosaltres, aquestes perspectives tan, podríem dir, modernes sobre la nostra disciplina i els temes que estudiem, fins a quin punt això té un reflex en el que fem a l'aula. Això jo a vegades m'ho pregunto. No sé si continuem ensenyant d'una manera que no està massa en consonància amb el que realment a nosaltres potser ens sembla més interessant o més enriquidor, els discursos més complexos. Potser tenim una idea de la formació, em sembla que ho estàvem comentant abans, molt generalista. Tenim aquesta impressió de que hem d'ensenyar l'art antic, la modern, i clar, no arribem a, els estudiants no arriben a poder conèixer el treball, doncs, de molts d'aquests historiadors i aquesta forma diferent d'analitzar el tema i les possibilitats que hi ha en el nostre camp. Això a mi m'amoïna, però tampoc sé com solucionar-ho, és que tampoc tinc la solució. És a dir, entenc que, clar, entrar directament, per exemple, jo a classe, faig classes de historiografia de l'art i explico Baxandall, i jo crec que quan explico Baxandall els estudiants queden com, com dient, que complicat és tot això, quan en realitat no ho és tant de complicat, però el problema és com estem acostumats a com configurem potser la formació de l'estudiant perquè no tingui potser la base suficient per poder llegir bé textos de, doncs, diguem, d'un altre tipus. Estem molt acostumats a fer, crec, a utilitzar potser massa el manual clàssic, i això penso que, no ho sé, per una banda penso que està bé, perquè jo tampoc no acabo de tenir clar quina és la solució. També està bé el manual clàssic, és necessari saber quines són, doncs, les qüestions fonamentals i els períodes històrics i els estils artístics, perquè sense això no pots tampoc construir res realment bo. Però crec que ens falta, jo crec, una empenta o donar també l'empenta als nostres estudiants perquè vagin una mica més enllà. No sé, tinc aquesta sensació.
Jo volia, diríem, agrair-te que No, jo volia agrair-te especialment que hagis introduït, perquè fins ara no s'havia esmentat, i és la contribució de les historiadores i de l'art i del que sigui a la reflexió entorn de les nostres disciplines o de la disciplina històrica que comprèn tot, no? I clar, que el 2019, quan portem ja molts anys tenint una producció historiogràfica, podem dir feminista o femenina, amb una mirada femenina, que és diferent, també pot haver-hi una mirada feminista, i les dues coses sovint no tenen per què anar juntes, però és diferent, i si els que esteu aquí heu vist, i si feu la mirada de la Núria, com en certs aspectes ha estat diferent a les altres, diríem, mirades a la historiografia que s'ha fet aquest matí, sense entrar en judicis de valor, ni millor ni pitjor, diferent. Tenint en compte alguns altres paràmetres que la resta no en té. Aleshores, que el 2019 encara part dels nostres col·legues masculins, no tinguin en compte això que has dit tu de la preocupació amb l'aula de no introduir aquest discurs, a mi em preocupa, perquè aleshores hi ha una mirada, no?, que es perd i que considero que és fonamental, perquè vull dir que tenim, o sigui, fa 20 anys igual no podíem parlar d'una tradició de mirada en aquest sentit, però ara sí que hi és. Aleshores, hem vist durant la jornada d'avui equips, deixant de banda el del Gerardo, que és, diríem, heterogeni sexualment, però hi ha molts grups de historiografia que són bàsicament, que continuen sent bàsicament grups masculins, amb una mirada masculina a la disciplina. Jo crec que no pot ser això, o sigui, el 2019 no pot ser que continuem configurant, perdoneu, una mirada de la disciplina històrica en masculí, únicament ignorant l'altra part, no? Quan nosaltres a les aules tenim noies i nois, i les noies tenen que tenir, diríem, una genealogia de mirada pròpia, si no, no es podran identificar. No podran, diríem, aprofundir i fer-se, diríem, un àmbit. Aleshores, jo t'ho agraeixo particularment, no?, aquesta aportació.
Clar, jo crec que arribarà un dia que això serà tan normalitzat, espero que això, veure-ho, vull dir que ja no sigui necessari parlar d'això, és a dir, que sigui tan evident que
evident ho és, però
ara ja ho és, i jo crec que perquè socialment, clar, això també, jo crec que de tots els temes que hem tocat i les perspectives que he tocat, la que té més, la que clarament està vinculada amb els debats del present és aquesta, a banda de la història social, òbviament, també, però sobretot la feminista. Això no vol dir, clar, clar, també es poden dir moltes barbaritats en defensa del feminisme i ximpleries, no? Però ens estem referint a quan es parla, diguem, de forma intel·ligent i raonada, i realment això aporta llum i va ampliant, diríem. Jo quan parlo, no sé, sempre veig la història com un mapa, com un paisatge. I dius, ostres, i allà que hi havia, i això. Llavors, clar, realment estan aquestes historiadores i historiadors que jo crec que s'interessen per aquests temes, el que estan fent és ampliar el nostre mapa, bàsicament, conèixer, diguem, més la seva diversitat i el caràcter que té. I jo crec que des d'aquest punt de vista això és on s'estan produint avenços significatius. I clar, Això ja ho deia Gombrich quan parlava de l'historiador de l'art, deia que l'historiador de l'art, una de les coses que havia de fer era combatre els tòpics que havia heretat de la tradició anterior. Però això com una cosa, diguem, no, hi ha una sèrie de tòpics que anem creant. Ell parlava dels ídols, els ídols del nostre temps. Cada època crea els seus ídols, cada època, no només els del passat, ara en tenim uns altres, ara la tecnologia, tot és... creem els nostres, diguem, tòtems i tothom sembla que hagi de creure les mateixes coses. Llavors, clar, els pensadors crítics, siguin historiadors de l'art, siguin filòsofs, historiadors, el que fan és desmuntar com aquests discursos, diu, bueno, això, doncs, mirem d'entendre-ho en la seva autèntica dimensió o des d'una perspectiva que és la que nosaltres ara podem afegir. Perquè el que deia al començament, jo crec que és evident que nosaltres, el que estem vivint, la nostra cultura, és la que ens permet també fer-nos unes altres preguntes, mirar el passat d'una altra manera, no repetir, bueno, que pot estar molt bé el que han fet altres abans que nosaltres, però no podem estar sempre repetint la mateixa, diguem, la mateixa fórmula. Llavors, ens fem unes altres preguntes perquè ens inquieten altres coses, perquè sabem altres coses. I des d'aquest punt de vista jo crec que el feminisme i l'evolució del feminisme, que no crec que sigui una causa només de dones, penso que és quelcom que és gairebé com un humanisme, podríem dir, doncs està avui en dia potser de tots els moviments culturals i socials és que el que segurament aportarà més llum a moltes coses, no? Hi ha molta feina a fer, però jo crec que sí que això va per aquí.
Una primera seria incorporar-les, diríem, a la historiografia.
Sí, 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 i tant.
Perquè si amb els manuals o amb les d'historiografia no apareixen, evidentment aquí falla alguna cosa.
Sí, sí. També és curiós això, per exemple, en les assignatures d'art contemporani. A mi em crida molt l'atenció com artistes com Berthe Morisot o com Gabriel Munter. Gabriel Munter va ser la companya de Kandinsky a Murnau, una artista extraordinària. Si busquem informació sobre Gabriel Munter, és que hi ha molt poca cosa. I en realitat, en els anys de Murnau, que van ser molt importants en l'evolució de l'estil de Kandinsky, l'evolució de tots dos van ser paral·lela. No és perquè diguis, ah, però què va... Dius, bueno, com és possible? Si ell és tan fantàstic, tothom coneix l'obra de Kandinsky, com és que l'obra de Gabriel Munter es coneix tan poc? I a més va fer, en fi, va tenir una trajectòria vital també molt interessant. Bueno, això passa.
Sí, sí, això passa.
Llavors, bueno, això és el que, bueno, s'ha d'anar canviant. S'ha d'anar canviant.
Almenys si volem interessar a les nostres alumnes, amb l'aula també pel coneixement històric, historiogràfic, si no, no ho aconseguirem de forma parcial.
No sé, a mi m'interessa també una mica establir, com s'ha fet també aquest matí, una genealogia del coneixement, les derivades, les relacions i la contextualització. Els anàlisis de Griselda Pollock són substantivament feministes i els de Maiken and Holley no necessàriament, per més que sigui una dona. Però independentment d'això, d'on venen, on es formen, com adquireixen una visibilitat acadèmica, per exemple, i Maiken and Holley durant 30 anys ha produït tot juntament amb el seu marit, que és Kate Moxie, i a l'inversa. I aquest és un dels pocs llibres que jo crec que ella ha publicat sola. Per exemple, és possible entendre Sombres i il·lustració de Bach Sandals sense haver llegit l'arte de descriure de Stefan Alpers? Segurament no, però clar, és que eren parella, fins que ho van deixar de ser, i tots dos eren deixebles de Gombrich. I a mi aquestes cosites, diríem, em sembla interessant, si no ja per la qüestió del hola i el semana i així, sinó perquè realment la genealogia del coneixement es transmet també per unes determinades vies, i aquesta genealogia et permet arribar a unes determinades editorials. Perquè, clar, una persona arriba a ser rellevant, però perquè ha publicat potser en Chicago University Press o en Pindar o on sigui. Com s'arriba a això? No, perquè és molt listo. No només, no només, no? I així. I aleshores també s'estableixen, evidentment, lobbies del coneixement que busquen estendre, diríem, una manera de concebre i de desenvolupar aquest mateix coneixement. És a dir, que les persones no estan tampoc aïllades, igual que les obres estan en un context, els historiadors i les historiadores estan també en contextos. Bueno, i també crec que té un cert interès, diríem, per la, o com a mínim ubicar-se, no cal parlar, però com a mínim ubicar-se mínimament.
Sí, jo en relació a això m'has fet pensar que si ara molts de nosaltres entrem en una llibreria, cada vegada veurem més que hi ha unes seccions gairebé monogràfiques a artistes que són com els Zares, no? És a dir, els trobes arreu, a totes les botigues, amb una quantitat extraordinària. I m'ha fet pensar en un llibre que potser no heu citat, un autor, amb James Elkins, que és clar que per cert, també lligat a una altra cosa, com és que a aquestes alçades hi ha molta d'aquesta historiografia que no està ni tan sols traduïda des de fa anys i són clàssics, que deia justament un dels seus arguments o una derivada dels seus arguments, diu, què es publica? Bueno, avui en dia sabem que es publica allò que una recerca en Google dona com a més resultats de la gent d'allò que està buscant, i per tant no publicarem sobre determinat autor, sinó sobre aquells que es busca més. I el mateix per als museus, i el mateix per la dinàmica de on te posem els focus d'atenció. Al final també fem una determinada història de l'art en funció d'uns interessos comercials o editorials que hi ha al darrere. És clar, això també sovint hi acaba influint. És que, clar, al matí parlàvem, una cosa és intentar fer l'ofici i l'altra és com, quins mitjans tenim per poder-lo fer. I moltes vegades és veritat que moltes d'aquestes qüestions estan condicionades per aquestes altres coses. I ja que afegies aquestes parelles, jo pensava en Peter i Linda Murray, no? Que també era un binomi, doncs, que sempre citem a Peter Murray, i en canvi l'obra és gairebé compartida al 100%. I, perdoneu, és que ara ja estava pensant, hi ha un aspecte que crec que heu introduït i jo m'he apuntat, sobretot tu, Núria, a propòsit de Michel Camille, però que també es podria fer extensiu aquesta mirada sobre el gir crític, no? Aquesta necessitat d'aquesta lectura menuda de reconstrucció d'un context, d'un espai, de tota una ambientació, és a dir, factual, no? Aquesta reconstrucció que a vegades partim de tants de buits, ens obliga a acudir, com ha dit la Núria, a altres gèneres. I a la necessitat d'estirar o d'acostar-nos, per exemple, a la literatura, acostar-nos a aquells mitjans que ens permetin omplenar aquests buits. És veritat que moltes d'aquestes noves metodologies a vegades ens posen a la frontera, una frontera molt perillosa, que tu, Núria, crec que ho coneixes molt bé, que és el cas de Simon Schama i els ulls de Rembrandt, no? I la crítica a Gombrich, no? De dir fins a on ens acostem a la literatura, fins a on ens acostem a la imaginació, fins a on podem perdre o no l'objectivitat d'allò que estem explicant, per fer-nos alhora més intel·ligibles, no? És a dir, és una frontera també molt, jo crec que a vegades, molt poc clara, cada vegada més, en aquestes noves metodologies. I jo, per exemple, a vegades he pensat que Belting, sovint, a mi em desconcerta una mica, en com recrea determinades reconstruccions. No sé si ho veieu així com jo.
Jo crec que... O sigui, una circumstància important és deixar clara i establerta quina és la teva relació amb el fet, o sigui, quina és la, diguem, la perspectiva fenomenològica sobre el que s'estudia i fins i tot la nova fenomenologia. pots estudiar els efectes d'un fet, però han d'estar, diríem, constatats, han de ser contrastables. Pots estudiar sinestèsia, però has de poder explicar exactament com estàs acreditant això, no? La història de l'art o la història arriba a traslladar-nos la veritat del passat. Seria segurament molt pretensiós, com a mínim, jo em conformo en que hi hagi una versemblança i, si és possible, diríem un atisbo de veritat. Però, en tot cas, això serà a partir d'un coneixement, crec jo, de circumstàncies, de testimonis, d'evidències. I per més que es busqui la intel·ligibilitat del discurs, diríem que concedir un marge realment ampli a les suggerències, a les reconstruccions, al final pot arribar a provocar que, per utilitzar els termes en anglès, no fem history of art, but stories of art. No? Bueno. No sé.
Bueno. Sí, és que realment aquest és un tema que no el resoldrem, perquè el que ha comentat en Quico, la frontera entre el que seria, doncs, l'relat objectiu fonamentat, que es pot corroborar amb l'estudi documental, i la part de reconstrucció necessària, que en el que afegim, encara que no, clar, que siguem sempre molt prudents i volem mantenir una objectivitat, estem afegint una mica de literatura, és que l'hem de fer, nosaltres la fem, perquè si, sense això no podem construir tot l'edifici que estem, doncs, articulant en els nostres estudis. De manera que aquí, doncs, és difícil. Ara, jo crec que hi ha maneres de fer, és a dir, l'historiador que realment treballa a partir d'un estudi molt, molt ferm, molt ben fet de les obres, sobretot les obres, que hi ha alguns que perden de vista, s'emboliquen en el discurs o en els signes, això que us deia, els signes, del signe me'n vaig a l'altre signe, i aquí al final l'obra gairebé es perd de vista. Però si tu tens l'obra i parteixes també d'un estudi molt bo del context, fins i tot et pots permetre alguna mica de literatura, perquè no perds mai de vista l'objectiu principal. Tu saps què estàs fent. No. Per tant, crec que aquí, doncs, aquesta és com l'ancoratge que a nosaltres ens permet arrelar-nos a això. I el tema de la recerca causal que us deia, independentment que Cambridge, quan la planteja, doncs, clar, això, Baxandall va molt més enllà, i molts altres, també és el que ens dona la nostra articulació. Nosaltres fem una cerca dels perquès, no només comentem, com alguns companys ens diuen del món de la crítica d'art, no, tu comenta, tu fes un judici, els diuen als estudiants, tu explica el que veus. No, jo no estic explicant només el que veig, el que jo veig igual és molt bonic, però a qui li interessa? En realitat això tampoc no va molt més enllà, pot interessar-me a mi o una conversa amb amics, però realment quan estàs fent un estudi d'història de l'art vas més enllà. Ara sí que, vull dir, en aquesta recerca de les causes, perquè t'interessa entendre les raons d'allò, no quedar-te només en descriure, que també l'has de saber descriure i també l'has de saber comentar. De manera que jo crec que aquest seria una mica l'ancoratge. Ara sí que és cert, per això jo insistia en el tema de l'assaig i la literatura, que sí, que la forma en com expliquem també ha d'estar una mica a l'alçada de la matèria que tenim entre mans. Clar, estem parlant igual de coses fantàstiques, no podem fer servir un llenguatge tan matusser. Hem de narrar bé, hem d'explicar bé les coses. I aquí, clar, sí que la literatura, jo sempre, els companys, sempre els estudiants els diuen, ah, vosaltres sobretot llegiu novel·les, llegiu poesia, a banda de llegir els nostres llibres, perquè clar, això és el que t'activa la imaginació i t'enriqueix també un vocabulari que necessites afinar-lo molt per trobar la paraula adequada per explicar aquella obra, perquè si no, explicar quatre característiques formals i això és molt avorrit, trobo que no va enlloc. I després també crec, em sembla que el professor Peiró també ha parlat, que en el camp de la història, la novel·la, doncs, la novel·la de tema històric, o el cinema, o el documental, jo també crec que aquests gèneres també ens aporten mirades a la nostra feina. Una bona pel·lícula, un bon film documental, també pot explicar molt bé coses. Hi ha films d'història magnífics, per què no? També aquí hi ha camps que em sembla que són gèneres que segurament també per generacions més joves igual s'estimen més dedicar-se doncs, a fer documentals d'història o d'història de l'art que no doncs, a fer estudis més acadèmics. I jo també ho entenc i potser si es fa bé, aquí també tenim un camp magnífic per treballar.
Totalmente. Fíjate que yo lo he puesto al final como una problemática actual. Y acuérdate cómo he terminado yo esta mañana, diciendo que estamos en un mundo en cambio total, que igual tenemos que cambiar nuestra concepción de lo que es la historia y lo que enseñamos, desde los mismos conceptos, en este futuro totalmente incierto que hay. Y así se lo están planteando muchos teóricos.
Sí. Jo en relació a la història, ara que sabe este tema, jo sempre, una pregunta que me hago muy, muy tonta, muy elemental, però penso, cuando los historiadores del futuro, dentro de 100 años, tengan que hacer historia, ¿qué diferente va a ser de cómo lo hacemos nosotros? Porque van a tener tantas imágenes, tantos films, tanto material, ¿cómo lo harán? Que es que...
Un proceso de reformación de todo tipo. Eso ya te estoy diciendo que los últimos libros que están sacando los filósofos que reflexionan sobre esto es eso, es que va a ser otra cosa. A lo mejor a veces estamos contando unos cuentos que no vamos a hablar. Pero bueno, ellos serán los que tienen que sacarlo adelante, pero estudiando mucho y pensando mucho.
Sí. Yo voy a hacer una intervención que yo de provocatoria al máximo. Heu parlat en diferents moments de, com no, d'un element que sempre surt, que és l'objectivitat de la història. L'objectivitat de la història de l'art. A veure, jo crec que l'ofici d'historiador o l'ofici de lo que sea, a veure, tienes que comprometerte y ser honesto, però és prácticamente imposible que seas objetivo, porque partes de ti. Entonces, lo que se trata es de honestidad, decir lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y ser riguroso. Pero es que a mí realmente es una cosa que me cansa un poco, ¿no? Esta insistencia, sobre todo de algunas escuelas historiográficas, algunas de las cuales ha mencionado el profesor Peiró esta mañana, que insisten en la objetividad y son los menos objetivos que una puede leer. Entonces, pues, seamos honestos y honestas con nosotras mismas, digamos cómo vamos a hacer y qué queremos hacer, entonces nos podremos acercar a esos márgenes, como ha dicho Kiko, que a veces puede ser un poco de precipicio, pero si una ejerce honestamente su oficio, no tienes por qué caerte necesariamente en el precipicio. Pero, claro, si vas siempre de objetivo, 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 objetivas son las cosas.
Exactamente.
Si es que hay algo que sea objetivo. Pero yo creo que nosotros, ¿no? Y los historiadores, ya sé que en el decálogo de la historia es una de las cosas, pero yo creo que ya ha llegado el momento de plantear, diríamos, con seriedad, pues que somos un oficio, o conformamos un oficio en el que hay otros parámetros que no hay que ir con la objetividad como bandera, sino pues con ya la genealogía que tenemos en historiografía, pues bueno, igual nos permite renombrar o dar palabras a otra forma de hacer que sea con honestidad, con rigor y que no olvidémonos un poco de la objetividad.
Yo en el decálogo de los historiadores lo diría como Monterroso, 12 para elegir alguno más, por si acaso, 10, 12, por si acaso.
No lo digo porque es un elemento que, y tú lo sabes bien, ¿no? Que ya que hemos hablado un poco del oficio de investigar y los proyectos, etcétera, etcétera, que hay gente que a la hora de valorar es un parámetro aquello como eso. Luego te lees al que te ha evaluado cuando lo sabes y dices, ¿y dónde está la objetividad aquí? Explíquemelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no es honesto? Admite que él tampoco es objetivo, pero sí que puede ser un grandísimo historiador si es, diríamos, si aplica el método como Dios manda y explica lo que va a hacer y cómo lo quiere hacer. Luego podremos discutir de todo, porque así avanzará, diríamos, la ciencia historiográfica, la historia, sea del arte o de lo que sea. Pero es que si no, realmente es muy pesado. O sea, seguro que todo el mundo os habéis encontrado con esto. Es que este estudio es poco objetivo. ¿Y me podrías explicar realmente, a ver, en este tuyo, dónde está la objetividad? ¿No? Entonces, bueno, yo considero que expliquemos cómo nos situamos, cómo miramos. Entonces, bueno, pues ya está. Ahí ya te muestras, ¿no? Porque partes de ti, ¿no? O sea, no te desdoblas y de repente estás tú aquí haciendo la historia y otra cosa que sería como tu objetiva aquí, ¿no? Somos uno, hasta que la ciencia no diga lo contrario. No lo digo porque es una de las cosas que en clase siempre sale y que nuestros estudiantes saben, es que nos dicen que tenemos que ser objetivos, objetivas. Y yo pensaba, bueno, pues sí, pues a ver, explicar cómo hay que ser objetivo. ¿Verdad que sí? Que a veces en clase hemos discutido sobre esto. Entonces, no, explícate cómo quieres hacer las cosas. Y bueno, eso ya tenemos, diríamos, un recorrido bastante amplio como para dejar alguna cosa y tomar cosas nuevas que aireen nuestra disciplina.
Repensar la historia y la revista es la iglesia que es un tema. Muchos de los debates son sobre eso. Las virtudes académicas, lo he dicho, y qué es un académico. Es una persona académica que puede ser distinto de una persona que se dedica al poder político, otra cosa. Una persona académica está debatiendo sobre el tema y reflexionando, repensando qué debemos hacer, porque la objetividad está muy superada tanto en todo el tipo de filosofía. Bueno, entonces ellos están planteando el tema de los pactos de verdad con la propia profesión y con la propia disciplina.
Pero yo ahí sí que estaría de acuerdo.
No, sí, estamos. Creo que es un debate internacional. Este debate, esto que estamos planteando aquí, es un debate que está durante la historiografía internacional a todos los niveles, de la historia del arte, que por cierto, la historia de la historiografía, que hemos aprendido mucho, muchos de los historiadores del arte, porque se hacen unas preguntas muy interesantes.
Y muy abiertas.
Sí, ya he perdido. Entonces, que me hubiera gustado poder estar, pues estaba con mi cliente, con mis jotas de los ojos, que es problemático también, por tanto, mirar tanta impresión, ¿verdad? Entonces, de la historia del arte, cuando le van los historiadores del arte, es que aprendes mucho, porque las preguntas que se hacen muchas veces los historiadores no nos las hemos hecho. Y es importante. Yo, en una de las diapositivas que había puesto un cuadro de un quinto
neofinlandés.
Sobre el río en el tema. Werner y una indígena. Entonces, ese cuadro es que estabas hablando de las imágenes, creo que una reflexión que muchas veces nosotros en el máster proponemos para ver todo lo que hay detrás de ese cuadro, esa pintura que es hecha en tiempo presente, pero mirando un pasado, porque otro de los temas que tenemos no es tanto reconstruir el pasado, sino la presencia del pasado en las sociedades contemporáneas. Entonces, es otro de los debates que están por ahí. Yo ya
Chicos, no queréis...
Los estudiantes tenéis que hablar.
Sí, tenéis que plantear alguna cuestión que os preocupe respecto, por ejemplo, a lo que os enseñamos en el aula.
Es una cuestión que me preocupa, como estudiante de historia, también amante de la historia de l'art y también de la prehistoria, es el tema de l'art a la prehistoria. De què considerem l'art de la prehistòria? Clar, no es pot dir història de l'art, aquí, per exemple, ens hem donat compte que no hem de dir la història de l'art perquè no està dintre del concepte de la història, perquè és abans de l'escriptura. Llavors, com concebem, com interpretem aquest art prehistòric sense unes bases documentals que ens diguin què és? Llavors, no sé, és cap on anirà aquest història de l'art de la prehistòria? Ja sigui llarantí, paleolític, com interpretem, com cap on anirà.
Això és els historiadors.
Últimament, els escriptors de l'art també han entrat en aquest camp i penso que amb molta força. Hi ha estudis avui dia, historiadors de l'art, no? La història, com una formació d'història de l'art, han aportat visions molt novedoses. De vegades queda sorprès, fins i tot coses tan, que per nosaltres són tan rares, no? Com l'autoria, saber distingir entre aquests animals, quins són el mateix autor, quins són el mateix autor, l'estil que permet dintre una barreja d'animals, com hi ha la cova de la Passiega, no? Veure quins han estat fets per la mateixa mà. I coses que nosaltres no hi havíem entrat, ara doncs es fan, no? Va, suposo que entre tots ja ho anirem estudiant, no?
Ara el tema és molt llarg, eh? És una cosa... Sí. No. Vull dir que jo trobo curiós que els últims temps els historiadors de l'art s'hi hagin posat molt, eh? I també hi ha molts prehistoriadors que agafen els mètodes i les tècniques de la història de l'art i s'hi posen a treballar.
No, potser en Quico, que és ara el coordinador de la història de l'art, i en Gerardo, que és director del departament, potser vol dir alguna idea sobre els plans d'estudi d'història de l'art al respecte, sí, que és el que ha preguntat l'alumne.
Sí, sí.
Sí, jo vull dir una cosa que estudiï molt, bàsicament. No se m'acut res més. Bé, jo crec que tampoc ara els hem d'espantar, perquè estem en ple procés de revisió dels graus, una vegada més, amb la perspectiva que d'aquí un any doncs, entraran, els aplicarem, sempre pensant en que buscant el millor sistema per intentar doncs, abordar les nostres disciplines. Jo crec que ara es faria molt llarg, Julià, entrar a pensar doncs, com serà, perquè tot just estem a la fase inicial de debat, estem construint també una forma doncs, en què els diferents graus de la facultat doncs, també participin dels altres, amb una manera potser que millora el sistema actual i algunes de les assignatures que després d'un període de temps hem vist que amb algunes coses han anat molt bé, amb altres potser no tant, i justament les revisem per això, però amb la idea de que els graus acabin sent, doncs, això, la primera eina, perquè en realitat és la primera, que us ha de portar, doncs, això, a l'assoliment d'uns continguts, unes competències i un camí, doncs, que, això, de coneixement. Jo espero que al final d'aquest procés no prendrem mal, espero això, confio en que si ens en sortim acabarà sent un pla que duri uns quants anys, que això també seria òptim, i res, només dir-vos que hi estem treballant i que segurament en algun moment també vosaltres sereu consultants una mica, doncs, per veure com queda aquest disseny final. Però ho fem amb molt bona voluntat, tot plegat. Això, digueu present. La vostra tasca, centrar-vos, ara que comença el curs, en estudiar molt, llegir molt i seguir participant d'aquestes coses que jo crec que avui tots estem contents de la presència àmplia d'estudiants de història, història d'art i les altres, i les altres graus.
Molt bé.
Sí. Jo voldria, bueno, jo voldria plantear una cosa que me he ido dando cuenta a lo largo de estos años en la carrera, y es que los historiadores propiamente dichos, no nos forman lo suficiente como para interpretar, en este caso, imágenes o otras ramas de la historia del arte, como por ejemplo piezas musicales o la misma arquitectura, y cómo el arte en realidad nos ayuda a entender el pasado también, sino que el historiador propiamente dicho se centra en la evidencia escrita, cuando realmente el arte es una obra más del ser humano. En este caso, yo por ejemplo, que yo me estoy enfocando más en el ámbito de la arqueología, yo creo que en este caso los arqueólogos sí que tocamos un poco más el tipo de arte por básicamente la cultura material, o por ejemplo en el caso de mi compañera la pintura rupestre y otros muchos ejemplos, pero en el gran ámbito de los historiadores yo creo que nos falta esa aportación que sí puede dar la historia del arte, y que estaría muy bien que en general los historiadores nos diéramos cuenta de esta mancanza. No sé, es una cosa que...
Perdona, jo crec que aquesta intervenció, que és molt encertada, és una observació molt, molt adient, te l'hauria de contestar el Joaquim Maria Puigvert, que justament és un historiador que ha orientat bona part de la seva recerca més dels últims anys, justament a això, a parlar i a tractar des de l'arquitectura monumental, la restauració, els balnearis, no sé si vols dir alguna cosa.
Parteixo del tot l'anàlisi que has fet, i a través de les classes des de la història contemporània d'Espanya o assignatures en relació a patrimoni i societat, sempre he intentat donar aquesta dimensió. És a dir, és evident que els historiadors tot curt hem prioritzat la documentació escrita, però altres disciplines com la història de l'art o l'arqueologia, diguéssim, ens han fet veure que hi ha tot un altre potencial amb totes unes altres fonts que obliga a ampliar perspectives, ampliar metodologies i complementar-les. I efectivament, és a dir, per exemple, un text que a mi m'agrada molt citar a classe, de Peter Bark, Visto y no visto, que em pana una mica provocatiu, diu, començo dient, Peter Burke ens denuncia l'analfabetisme visual dels historiadors, no? És a dir, els historiadors som analfabets visuals. Ell, evidentment, és un reclam, diguéssim, per captar l'atenció, no? I és veritat que potser caldria reforçar aquesta complementarietat de fons. Per exemple, en el cas de la fotografia i la història contemporània és que és d'escàndol. És a dir, un enginy que s'inventa amb la contemporaneïtat, no? El daguerreotip, París, 1839, i que hi hagin historiadors avui que continuïn utilitzant la fotografia com a mera il·lustració i no com un objecte, com un document que s'ha de sotmetre a crítica i anàlisi com qualsevol altre document, no? Escrit. Clar, són unes inèrcies, no? Unes tradicions que, bueno, que tenen el seu pes, no? Però que jo crec que també és veritat que que m'ha agradat molt, per exemple, els altres dos, no? Que veig molts paral·lelismes, eh? És a dir, a mesura que tu anaves explicant els girs, la història de l'art, etc., veig molts de paral·lelismes amb la historiografia tot curt, amb la historiografia tot curt. I tot plegat ens ha quedat un paisatge que jo celebro, més complexa. Més complexa, amb totes les dificultats de com gestionar aquesta complexitat, però infinitament més complexa que no la situació de fa 30 anys. No? Per tant, jo crec que en aquest sentit, però és el que comentaves, és a dir, això que la historiografia ha generat materials, tota la bateria de llibres que heu citat i d'autors, i que coneixem i que estem al dia, com es tradueix a l'aula? I una mica en la teva direcció. És a dir, que no creéssim una mena d'esquizofrènia insana d'un professorat al dia, historiogràficament, però amb una pràctica docent que respongui a uns models ja periclitats. Aquí veig un risc. I per tant, com aquest diàleg entre, no? Estar al dia des d'un punt de vista historiogràfic de la teva disciplina i alhora obligar-te a anar renovant. Anar renovant els discursos a l'aula i les pràctiques, en aquest cas la incorporació d'altres maneres i altres documents que no siguin només l'escrit.
Bueno, todo está peor el tema de las revisiones de los planes de estudio. Para bien o para mal, te puedo decir que, por ejemplo, en mis planes de estudio llevaba 2 años de historia del arte, 2 años de literatura, prehistoria, todas estas cosas, y luego la especialidad. No era la especialidad en la que nos encontramos ahora. Y, por ejemplo, yo a mis estudiantes en eso, no solamente de ellos, es que vamos por la calle y vemos los movimientos, la forma de estudiar, la política del pasado, es fundamental estudiar los ornatos públicos, las esculturas, eso, hay que ir mirando los ojos. Luego hay un componente fundamental, tú estás estudiando, pero verás que el autodidactismo, el leer tú en tu casa solo, es fundamental en esta profesión. Además de todo lo que podamos hacer, todos los planes que hagamos para mejorar serán peores a lo mejor que otros planes, pues, mejoraremos en las cosas, empeoraremos. Pero es una profesión básicamente con un componente autodidacta muy importante y que la idea es a ir a hablar o ir a escuchar a los profesores, aunque no estés matriculado, irte a estudiar teoría del conocimiento, epistemología, yo qué sé, las historias del arte, si te interesa, métete en las clases de historia del arte, pero es un consejo que no es imposible porque hay tantas asignaturas también, todas estas cosas.
Acosta't.
Gracias.
Gràcies, allà hi ha una altra paraula demanada.
Normal, eh? Ja està a punt de tirar-te de la sortida.
En tot cas, com que ho ha dit la distància, perquè havíem parlat d'un altre professor i amb els estudiants, diguéssim, la part que representem nosaltres, que no diguin res, perquè em sembla que estudiants de doctora no... Ja em quedaria sol, però...
No.
I joves doctors també han de prendre la paraula, no miro a ningú.
Sí.
Digues.
En tot cas, jo em sumo a això, comparteixo perfectament la teva intervenció de la 100%. A més d'això, crec que més enllà del debat que ha obert la Lisa sobre l'objectiu, no? Crec que s'han obert un altre enormement interessant i que a vegades és difícil de treballar, en tot cas les identificacions que tenim fins avui són difícils de calibrar, perquè he discutit en diverses ocasions que és la funció social de l'historiador i per tant l'historiador immers en una societat i per tant quina és la funció cívica. I per tant parlar d'això a vegades és difícil, és una cosa que sempre em queixo en Judit i sempre ho dic, que una de les coses més greus del fenomen polític actual, no parlo només de Catalunya, sinó parlo molt en general, és que hi ha pocs o gairebé cap historiador a la televisió i que poden arribar, a més, no fan la funció social de l'historiador, sinó que fan la funció social del minor. I això ho tenen un problema. En tot cas, crec que té coses positives i crec que aquests espais són molt positius. Crec que, a més, les aules, sobretot a quart de carrera, i per tant aquesta idea més de seminari, són molt positives. Jo, per exemple, tinc l'absoluta sort de compartir classes i debats posteriors, per exemple, amb en Joaquim, que això és una obertura de ment enorme, també amb anàlisi de fotografies, crec que hem treballat la tira, que hem treballat moltíssimes coses d'arquitectura i, per tant, com aquests debats es poden tenir amb els professors, més amb un dels grans atributs d'aquesta universitat, que és el fet de ser petita, et permet aquests contactes amb classes d'escassa de 10 persones, sobre una possibilitat de converses inimaginable, diria jo. Per exemple, m'aventuro dir-ho i potser m'equivoco. En tot cas, específicament pel que jo volia donar les gràcies a la intervenció de Matilde i de Peiró, sobretot, en el sentit, per exemple, a mi aquest any m'ha tocat fer una classe prou similar al que seria la teoria o la filosofia, no? La idea de paradigmes teòrics d'estudiar les nacions i nacionalismes, i diria que al matí hem intentat diverses coses per fer una classe introductòria diferent en el sentit d'un concepte que ara mateix, els apunts d'alt, no recordo, però és aquesta idea d'espais de confort, molt l'estil de Bourdieu, de les diferents posicions. Però a més em feia pensar que, com que només ho relacionava amb la història, què passava en un camp, per exemple, com el d'estudi de les nacions i els nacionalismes, que no només són els historiadors que hi intervenen, i per tant tota aquesta complexitat es multiplica, perquè hi ha també antropòlegs, hi ha també sociòlegs, com hem citat abans, per exemple, Clifford Higgins, que també parla, òbviament, del tema de les nacions. I per tant aquesta complexitat, en aquest sentit, és enorme, i per tant el que requereix és de noves aproximacions, per exemple, d'alta complexitat i de conèixer diferents disciplines. I menys de normalment, crec que tota aquesta crítica al presentisme a l'hora també ens l'ha d'aplicar en altres, en el sentit, per exemple, que a l'última és el que s'estava d'historiografia, però en canvi, el canvi de l'historiografia, en el canvi de les nacions i els nacionalismes, a l'última és, per exemple, que Renan no diu, o ja no diu, els que diguin que les nacions només són cívies i no té res a veure la llengua, no? Diguéssim, o, per exemple, en el camp de les nacions d'incorporació al regionalisme, el que ja diuen és que Montaner no parla d'una nació catalana com un protoseparatisme, sinó que el vincula a Unió. Sí, realment el que diu Montaner, un regionalisme català i seria plenament un nacionalisme espanyol. I, per tant, el que em referia és que, clar, aquesta complexitat ens porta a intentar ser coneixedors de múltiples disciplines que no sé quina és la manera de solventar-ho més lligat a un dels grans temes que trobo, és que, per exemple, el tema de les nacions, pos algú a l'acadèmia d'articles i d'aquí fins que morís només estaré llegint articles. I no sé, no sé quin és, no sé quin és la, el terme mig de tot plegat, per no caure, òbviament, en la modernitat de no hi ha res objectiu i el fet de quedar-se a casa, perquè tot és tan enormement difícil i complex que no aconseguim de crear síntesis o narratives explicables i que es puguin entendre. I en tot cas, em sembla molt interessant i dono les gràcies a aquell molt bé que deien que ens ha de res aquesta història per haver-lo materialitzat.
Més. Vol dir alguna cosa? Albert, vols comentar tu alguna cosa o no? No, ja puc això. Doncs si no, ja podem tancar, descansem i deixem el cap per demà. I jo de veritat us agraeixo moltíssim que la resposta al correu i que estigueu aquí. Jo crec que de veritat us serà molt profitós de cara a les lectures que fareu, com ha dit el professor Peiró, que són el laboratori de l'historiador, la biblioteca. Aleshores, quan més llegiu, més qüestionareu, més capacitat d'anàlisi i de crítica tindreu, o sigui que moltíssimes gràcies per venir i per escoltar amb tanta atenció i per intervenir i dir la vostra opinió. Gràcies.